Al matí, a Ràdio Sabadell.
I ara volem conversar amb Carles Alastuey, és el representant de l'entitat Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, perquè és un dels participants a la taula rodona que es farà amb motiu del Dia Mundial contra l'Estigma. Una activitat que es farà dimecres, demà 1 de març, a les 5 de la tarda, a l'auditori del Centre Cívic de Cal Balzac, i on també col·labora aquesta emissora ràdio Sabadell. Nosaltres volem parlar de com es pot prevenir i també fer una mica d'espoiler d'aquesta activitat. Per això el que fem és saludar el Carles. Carles, bon dia.
Hola, bon dia.
Suposo que encara és molt necessari, no?, això, reivindicar i parlar, perquè fins ara era gairebé un tema tabú, no?, el del suïcidi.
Sí, efectivament. El suïcidi, la conducta suïcida en general, està profundament estigmatitzada, forma part d'un tabú encara més ampli, potser, que envolta totes les problemàtiques de salut emocional, de salut mental, i efectivament és molt important que en parlem, perquè les xifres són molt preocupants i perquè és una conducta que, malgrat ser tan oculta, forma part de la conducta humana i, per tant, l'hem de conèixer.
De fet, és un problema de salut pública, no? Però fins ara, fins fa uns anys, ni tan sols es parlava, no? Era com intentar no fer un efecte crida, quan, en canvi, ara, en els darrers anys, això es mostra necessari parlar-ne, perquè el tabú social és això, és el primer obstacle, no?, en la prevenció.
Sí, efectivament. Es creia, durant molt de temps, fins i tot la doctrina científica recomanava no parlar-ne públicament, precisament per aquest efecte crida que en parlaves tu, però ara sabem que parlar, com estem parlant tu i jo avui, d'una forma pedagògica, d'una forma donant informació i amb sentit comú sobre la problemàtica del suïcidi, en cap cas condueix a multiplicar aquesta conducta, tot el contrari, contribueix a prevenir-la, i a més s'ha demostrat que no parlar-ne'n l'únic que fa és que en aquest moment sembla que està augmentant d'una manera bastant important, i per tant s'ha de canviar completament l'estratègia d'abordatge sobre la prevenció, perquè hem de donar a conèixer aquesta problemàtica perquè la gent també entengui que en pot parlar i que pot demanar ajuda sense que això suposi que s'estigmatitzi aquesta persona.
De fet, ara ho apuntaves, però han augmentat les temptatives, no?, de suïcidi, sobretot també entre el col·lectiu de joves arran d'aquesta pandèmia, no? És una de les causes principals de mort també entre els joves.
Sí, val a dir que hem d'assenyalar que la conducta suïcida és una conducta que afecta a d'una manera molt transversal. En aquest moment les notícies sobre els joves ens estan preocupant molt perquè efectivament ha augmentat molt el nombre de tentatives, però hem de dir que la conducta suïcida a Espanya i a Catalunya ha augmentat significativament en totes les franges d'edat, i que, tot i que els joves estan augmentant molt les seves tentatives i, per tant, està augmentant la xifra de persones molt joves que moren a causa del suïcidi, en realitat les persones que se suïciden més són les persones adultes o de major edat. I això és molt important que ho assenyalem per evitar concentrar una mica aquesta visió sempre una mica de la notícia que se centra en un element, però perdem de vista la panoràmica general. La problemàtica del suïcidi està augmentant i és molt, molt important que en parlem i que en parlem d'aquesta manera, advertint de que és necessari generar recursos perquè la gent pugui trobar aquest suport i aquest acompanyament.
I d'això és el que anirà a la taula rodona de demà, no? Ha de donar també eines per fer aquesta prevenció, fins i tot per donar a conèixer les diverses entitats, no?, que ja, treballeu sobre el terreny.
Sí, demà estem molt contents per la proposta que ens ha fet l'Ajuntament de Sabadell, perquè serem de les quatre entitats que en aquest moment estan treballant a Catalunya, demà hi serem tres, serà APSAS, serà ACPS i serà de SAS, amb la qual jo representaré, i està molt bé la iniciativa de poder parlar d'aquests recursos que des de la societat civil s'estan creant, diguem-ne, per acompanyar a persones que han perdut algú a causa del suïcidi o que tenen una problemàtica de conducta suïcida en el seu entorn familiar o en el seu entorn d'amistats.
Serà, doncs, això, com dèiem, doncs a les 5 de la tarda al Centre Cívic de Cal Balzac. Nosaltres, Ràdio Sabadell, també hi serem. Seré l'encarregada de conduir aquest debat que després també s'emetrà en aquest programa al matí de Ràdio Sabadell per deixar constància també del debat, no? De les idees que vagin sorgint. Fins i tot hem de dir, Carles, que participarà també la Sílvia Llopis, no? Que és una supervivent també, que explicarà la seva experiència, no? Que ella també és supervivent del seu propi suïcidi.
Sí, efectivament. És un luxe que hi hagin persones tan, tan valentes i tan generoses que volen explicar en primera persona la seva experiència, no? I la sort que tenim de que no morís en una de les seves tentatives. La història d'aquesta persona és molt interessant. De fet, totes les persones que demà participarem tenim una relació directa amb el suïcidi, perquè la resta de persones hem perdut algú a causa del suïcidi també, i per tant sabem el que implica, en el cas d'ella, oferir el testimoni de dir: a mi m'ha passat això, m'han sortit, ha pagat un preu, té unes conseqüències físiques, però també tot un aprenentatge, una maduresa personal... que t'impacta profundíssimament, no? Però és molt important saber que te'n pots en sortir. És molt important que el missatge que arribi a les persones que estan passant en aquest moment un mal moment i que estan pensant en que el suïcidi pot ser l'única solució al seu patiment, pensar que és una solució definitiva en la major part dels casos per una problemàtica temporal és molt important. I en el cas d'aquesta persona que demà ens acompanyarà, és la viva imatge de la possibilitat que tens de viure més coses després de pensar en treure't la vida.
Clar. Per això és tan important, no? I té tant de valor també que sigui valenta i expliqui també el seu testimoni, per això, per trencar també amb aquest silenci, amb aquest estigma, i també per ajudar fins i tot, penso, Carles, també a moltes famílies, no? Que potser han perdut algun ésser estimat per això, per un suïcidi, i que fins i tot per ells també a vegades és difícil, no? Trencar amb aquest silenci, explicar la seva situació.
Sí, tens tota la raó. Acostumem a dir que si el suïcidi és invisible, les persones que han perdut algú a causa del suïcidi són doblement invisibles, no? No poden parlar. Bueno, i què li va passar? Normalment no t'atreveixes a dir, doncs mira, es va suïcidar, no? Amb aquestes circumstàncies. El suïcidi acostuma a ser una mort molt dramàtica, en circumstàncies molt dramàtiques, en les que moltes vegades la primera persona que troba la persona morta és un familiar, és una persona propera, no? Que pateix l'impacte terrible de veure a la persona que estimava morta en circumstàncies a vegades molt violentes.
Totalment. També, Carles, volia aprofitar perquè ens expliquis una mica, no? Quina és la tasca que feu, no? Els serveis que oferiu també des de la vostra entitat.
Mira, nosaltres bàsicament vam néixer arran d'una pèrdua molt propera d'una persona de la nostra família que es va suïcidar molt jove, i a partir d'aquesta experiència personal vam veure que hi havia un buit impressionant en aquell moment pel que feia a la prevenció, i molt, també molt especialment, atendre a les persones que havien perdut algú a causa del suïcidi i que pateixen un dol que té unes característiques traumàtiques molt importants que es perllonguen durant molts anys al llarg de les nostres vides, amb unes conseqüències emocionals i fins i tot físiques de molt risc, no? I arran d'això vam decidir crear la nostra entitat després del suïcidi, que bàsicament fa això: atendre i acompanyar en aquesta experiència de pèrdua a les persones que han patit una pèrdua a causa del suïcidi, en la mida del possible fer que entenguin, diguem-ne, en què consistirà aquest procés, fer aquesta pedagogia del dol, de la pèrdua per suïcidi, però també estem molt posicionats en totes aquelles activitats com la que farem demà, dimecres, aquesta taula rodona, en accions de visibilització de la problemàtica, de promoció de la prevenció i també de formació de persones normals i ordinàries i també de professionals que poden intervenir en l'atenció, en la prevenció o en el risc, diguem-ne, de conducta suïcida.
Clar, en aquest sentit, a vegades també és necessari, no?, que la societat també, doncs, no només la societat canvi la mirada, sinó que també es dotin de més recursos, no?, doncs, a les entitats, ara penso fins i tot també, doncs, als agents que a vegades han d'intervenir, no?, en determinades situacions, a això, que tinguem totes aquestes eines necessàries per actuar, no?
Sí, és molt important que la mirada al voltant, en general, de la problemàtica de la salut emocional, de les problemàtiques de la salut mental que estan profundament estigmatitzades, estan mal vistes socialment. Una persona es pot trencar una cama i tothom li signarà un guix. Una persona té una depressió i molta gent tendirà a pensar que, en fi, que igual s'ho està inventant, que igual no hi ha per tant, que igual el que passa és que no és capaç d'enfrontar els seus problemes, no? O sigui, estem encara amb una cultura que hem de fer un esforç per canviar, igual que es va fer un esforç per canviar la visió que es tenia en un moment donat sobre la sida, o molt abans sobre el càncer, o com hi ha en aquest moment sobre el masclisme i la violència de gènere. És important que les mirades les canviem, perquè és una problemàtica d'una enorme severitat en aquest moment. Més de 4.000 persones estan morint a l'any a l'estat espanyol a causa del suïcidi. Per tant, no és cap broma. L'Organització Mundial de la Salut calcula que al voltant d'entre 6 i 10 persones que han perdut algú a causa del suïcidi quedaran profundíssimament afectades al llarg de tota la seva vida. Si fem una multiplicació, estem parlant de més de 20.000 persones anualment que són invisibles, de les que no sabem res i que queden completament afectades amb un dol que les invalida per fer vida normal, i milers de persones que fan una conducta suïcida, que sobreviuen, però que pateixen unes seqüeles molt importants sobre les que també costa molt trobar atenció especialitzada, no? Per tant, és un col·lectiu d'una importància i d'un nombre tan gran que no pot ser que no el coneguem. Hem de saber aquest nombre, hem de saber les xifres i hem de saber que nosaltres, al llarg de la nostra vida, podem passar per un problema com aquest, perquè no és necessari tenir una malaltia mental per pensar en treure't la vida. No és indispensable. És només passar un moment difícil, un moment greu, en el que pensem que no ens en sortim, que aquest pensament ens pot dominar.
Que aquest dolor, doncs, no desapareixerà, no? I també entendre, no?, que moltes vegades, doncs, hi ha molts factors que ens poden, doncs, acabar afectant, no? Ara ho hem vist, malauradament, amb el cas de Sallent.
Pues sí. Sí, efectivament. Els factors de la conducta suïcida són moltíssims, no és un element, normalment es tendeix a donar una explicació molt simplificada, fruit d'aquesta ignorància, fruit d'aquesta estigmatització tan gran que ha marcat, diguem-ne, la cultura sobre la conducta suïcida, i ho associem a una problemàtica econòmica, a una situació X, no? Un desnonament, una pèrdua de feina, un tractament emocional, i això pot ser l'element que dispara la conducta, però en realitat no l'explica, no? No és tan simple. És una conducta multifactorial que es va acumulant, no? És com una motxilla que es va carregant en la nostra vida fins que arribem a pensar que és aquesta l'única solució pels nostres problemes.
Doncs esperem que demà, doncs, això, el Centre Cívic de Cal Balsac s'ompli també de famílies, de joves, de gent, no?, per, doncs, intentar entre tots trencar aquests estigmes, perquè també oferirem, doncs, un punt de trobada, no?, també, doncs, s'obrirà el debat, i crec que això també és interessant, no?, que la gent pugui, doncs, això, també parlar d'aquest fenomen.
Sí, efectivament. Nosaltres intentarem fer una visió oberta sobre la problemàtica i, evidentment, si hi ha públic que tingui interès en saber alguna cosa més, doncs amb molt de gust els representants de les altres entitats, la Glòria Iniesta, la Clara Rubio i jo, amb molt de gust mirarem de contestar a les preguntes que ens facin.
Doncs ja sabeu, seran aquestes entitats les més representatives, que treballen també, doncs, a casa nostra per la millora de la salut mental col·lectiva en aquesta jornada, en aquest debat que és també, doncs, impulsat per l'Ajuntament en un procés que serveix també com a punt de partida pel Pla Local de Salut Mental i Prevenció de les Addiccions i la Lluita contra l'Estigma i el Suïcidi. És un dels punts forts que s'hi ha plantejat. Moltíssimes gràcies, Carles, i fins demà.
Vinga, fins demà, ens veiem.
Una abraçada.
Vinga, adéu.
Al matí de Ràdio Sabadell.